Radio Estel.
Molt bona tarda, quan passen 5 minuts de les 6. Sigueu tots molt benvinguts al programa Persona i Vida, aquí a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Salutacions cordials al control tècnic Antoni Huguet i a la presentació Gerard Carrión. Avui és dimecres i, per tant, toca parlar de bioètica i el tema que ens ocuparà els propers minuts serà l'objecció de consciència. I com sempre, us recordem que a través del web de Ràdio Estel, www.radioestel.cat, podeu anar a Ràdio a la Carta, programes, buscar Persona i Vida, i podeu escoltar tots els programes emesos. I si ens voleu fer arribar alguna pregunta, algun dubte o algun suggeriment, ho podeu fer a través del correu electrònic del programa.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
I abans de donar pas al convidat, fem un repàs de les notícies més destacades en el camp mèdic dels últims dies. El temps mitjà en llista d'espera fins que realitza una intervenció quirúrgica va augmentar un 30% a Catalunya el 2012 respecte a l'any anterior. Aquestes xifres fan referència a totes les operacions quirúrgiques realitzades. Les dades mostren com el temps d'espera ha passat d'estar per sota dels 4 mesos a fregar els 5, que això, tot i que el nombre de pacients en llista d'espera s'ha reduït en un 2,9%. L'indicador que mesura l'espera dels pacients que encara no han estat operats i que segueixen, per tant, en llista d'espera, revela que de mitjana porten esperant més de 8 mesos, és a dir, més temps que el 2011. El conseller Boi Ruiz ha assegurat que les llistes d'espera són un problema estructural que s'ha vist agreujat per la conjuntura econòmica el 2012. Ha reconegut que no està satisfet amb aquestes xifres i ha agraït l'esforç dels pacients perquè sense aquest esforç hauria estat impossible mantenir la resta de prestacions sanitàries. I d'altra banda, la despesa farmacèutica ha disminuït un 14% respecte al 2011 i s'ha situat en una mitjana de 191 euros per habitant, en part gràcies al fet que els medicaments genèrics representen un 45% del mercat, un 12% més que l'any 2011. La introducció del copagament ha fet que l'aportació dels usuaris a la despesa farmacèutica es dupliqui i representi ara prop del 10% d'aquesta partida. I avui també volem destacar que diversos científics de la Universitat de Wisconsin, als Estats Units, han aconseguit per primera vegada transformar cèl·lules mare en cèl·lules nervioses que han contribuït a la recuperació de la capacitat d'aprendre i recordar en ratolins. La investigació demostra que és possible implantar amb èxit cèl·lules mare humanes al cervell i encara més que és possible guarir deficiències neurològiques. Ho ha explicat l'autor principal de l'estudi, el professor de Neurociència i Neurologia, Sujun Zhang. Un cop dins del cervell, les cèl·lules mare implantades formen dos tipus vitals comuns de neurones que estan involucrades en moltes classes de comportament humà, com les emocions, l'aprenentatge, l'addicció i molts altres problemes psiquiàtrics. Les claus de l'èxit, segons Ann, són tres: la ubicació, el temps i la puresa. Reparar el cervell a través de la substitució celular és una mena de sang greal del trasplantament de cèl·lules mare. Tot i l'avenç que suposa aquesta investigació, però, és probable que la teràpia tingui un benefici immediat, ja que, segons aquest científic, en molts trastorns psiquiàtrics no se sap quina part del cervell ha funcionat malament. Sí que és més probable, ha afegit, que l'estudi permeti trobar una aplicació immediata en la creació de nous models per la detecció i el descobriment de fàrmacs.
Persona i Vida, amb Gerard Carrión.
I avui a l'estudi de Ràdio Estel tenim entre nosaltres l'advocat Ricard Avilés. Ell és membre de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya. Molt bona tarda, senyor Avilés.
Bona tarda.
I moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vostès.
Parlarem de l'objecció de consciència. Abans de començar a aprofundir el tema, fem una petita pinzellada. L'objecció de consciència és la negativa a realitzar un acte per raons ètiques, polítiques o religioses, usualment la negativa a complir una llei que es considera injusta o a realitzar una funció pròpia de la professió. El tipus més reconegut és l'objecció al servei militar, quan la instrucció a l'exèrcit és obligatòria al país en qüestió. Usualment, si es reconeix el dret a l'objecció, s'estipulen mesures de serveis socials alternatives per complir amb el deure vers l'Estat. Els motius per negar-se a anar a la mili són la creença en el pacifisme i el rebuig a qualsevol forma de violència o exèrcit, o bé el no reconeixement de l'autoritat de l'Estat per manar sobre l'individu a defensar la pàtria. En cas de l'anarquisme, aquesta objecció s'acostuma a estendre aleshores a la negativa a reconèixer símbols oficials com la bandera. Li segueixen en importància les objeccions ètiques del personal sanitari, aplicar mètodes com la píndola postcoital, l'avortament o també l'eutanàsia. En aquests casos, els motius aduïts passen pel respecte a la vida o creences religioses que impedeixen seguir la legislació vigent quan aquesta permet aquestes pràctiques. Senyor Avilés, és una definició correcta? La podem ampliar una mica?
Bueno, no és una definició que a mi m'agradi especialment. És a dir, jo considero que la...
Ens hem centrat molt a parlar del tema militar.
Sí, 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 que és una cosa que d'alguna forma el nostre país està ja passat, perquè ja el servei militar no és obligatori, és voluntari, per tant, és una norma que en aquest sentit no té massa vigència, encara que estigui recollida a la Constitució. Tornant enrere, l'objecció de consciència, per mi, sobretot és un dret a ser dispensat de complir una norma. No entro ja si aquesta norma és justa o és injusta, sinó simplement que aquesta norma afecta la nostra ètica, afecta les nostres creències, afecta els nostres principis ètics. No? Aquesta per mi és la qüestió. I recalco que és un dret, perquè és un dret que està reconegut per les normes internacionals, és a dir, pels drets humans internacionals, i està inclús també reconegut d'alguna manera, no d'una forma clara, en la nostra Constitució espanyola, en què es diu que tenim una llibertat ideològica i religiosa. Tant una cosa i l'altra, ideològica i religiosa. Per tant, doncs, considero que és un dret. I, a més, això també està reconegut, aquesta norma, amb, com he dit, doncs, amb una sèrie de...
Parlem de casos concrets, sí. Per exemple, aplicar la pena de mort, avortament, eutanàsia, temes complicats, sí. I molt delicats.
Sí, però abans d'entrar en aquest camp, voldria fer menció de que tant la Declaració dels Drets Humans de l'any 48 de l'ONU com el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics de les Nacions Unides de l'any 66, que és un pacte de Nova York, com la pròpia Constitució, està reconegut aquest dret a l'objecció de consciència, no dit exactament així, però sí com una llibertat a manifestar individualment o col·lectivament, o en públic o en privat, l'observança i la pràctica religiosa o la pràctica ideològica. Per tant, no és tant una contra, sinó, escolti, respectin a mi com a persona i respectin la meva ideologia, respectin la meva religió, m'entens? No és una contra, és demanar un respecte.
Això passa a vegades potser quan et trobes amb un grup o un grup que no són cristians, és important mantenir-te ferm i defensar els principis ètics bàsics,
sí,
teus,
sí,
no? Estar,
sí,
convençut amb el que tu dius.
Sí, això també, evidentment, eh? Sobretot, bueno, sobretot quan pots trobar-te en casos ja concrets d'un metge que no està d'acord amb l'avortament o que no està d'acord amb certes pràctiques de l'eutanàsia, mantenir-se ferm amb la seva postura, sí, evidentment, clar.
Doncs hem parlat en què es basa, no? Hem parlat d'aquest l'article, aquest 18 de la Declaració dels Drets Humans.
Efectivament.
Un principi que cal tenir en compte.
Sí, clar. És que, a més, és un dret, podríem dir que l'objecció de consciència és un dret relativament nou. És a dir, com hi ha entre els drets, el dret a la vida, a la salut, al treball. Aquest és nou perquè encara, jo diria que encara no ha acabat de calar en la nostra mentalitat. Encara veiem com la llei, com si fos la llei és un tot, no, escolta, tots tenim que complir la llei, no pot haver excepcions. Home, sí que pot haver excepcions quan aquesta llei afecta a les ideologies o afecta a la consciència, no? O sigui, no tenim que ser tampoc tan estrictes, no? Tenim que donar, escolti, ara, com tenim que partir també d'un altre punt, és dir, no és un dret absolut, és dir, es té que veure que no es perjudiqui els altres, eh? Escolta, si fas un mal amb la teva forma de pensar, doncs potser ens ho tindrem que replantejar. O sigui que, a veure, és un equilibri, eh?
Buscar l'equilibri. Aquests drets han de tenir conseqüències pràctiques.
Sí, exacte. Per exemple, no sé, és dir, posarem un cas per entendre's, perquè si no queda tot molt teòric, sí. No? És dir, als Estats Units, a l'estat de Califòrnia, va veure un... Com sabeu, doncs hi ha la pena de mort. I, bueno, doncs estava tot preparat per un senyor, que tenien que posar doncs una injecció perquè, doncs, matar-lo, perquè aplicava la pena de mort, no? I aleshores, doncs, estava tot preparat i van tenen que veure un parell d'anestesistes perquè si es desperta, es diu, es desperta quan li estan posant la injecció, doncs, o durant el verí està fent els seus efectes, i que té que ser dolorós, hi ha uns anestesistes. Bueno, doncs aquests anestesistes van dir, nosaltres no volem participar, i van tenir que retardar aquesta execució que al final la van fer. Però clar, dir, escolta, jo no vull participar en una execució mortal d'una persona, és d'una... Jo no vull participar de cap manera col·laborar amb la mort d'aquesta persona. No estic d'acord amb la pena de mort. Clar, doncs és un cas de consciència.
I han de respectar la persona.
I han de respectar. Però, escolti, a més, en aquest cas és relativament fàcil. Doncs mira, si aquests dos anestesistes no ho volen fer, bueno, doncs busquem altres i ja està, i no tampoc passa res. I crec que és d'aquestes coses que dius, home, doncs, que és entenible, no? Imaginem-se, doncs, que en un altre estat dels Estats Units, doncs un senyor, doncs, escolta, jo no vull executar una persona, no estic d'acord, doncs ho tindríem que entendre. Okay. Bueno, doncs la mateixa manera que això és entenible, perquè, a més, hi ha altres molts anestesistes o altres funcionaris que ho farien, que no tenen aquest problema ideològic o religiós, doncs igual tenim que respectar que altres persones diguin, escolta, jo no vull participar en un avortament, o no vull participar en l'eutanàsia, o no vull participar en dispensar la píndola del dia després, és a dir, no vull participar perquè considero que estic fent un mal, i no entro si està bé o està malament.
En el cas de l'avortament, ara sí. Que vostè el comentava, sí. Els metges tenen el dret.
Tenen el dret, sí. Els metges tenen el dret, però passa que està posat d'una forma...
Una mica confusa.
Una mica, no confusa, però limitada, no? Limitada. És a dir, que tenen que ser quan participen directament en la interrupció de l'embaràs, en l'avortament. I, en canvi, les coses preparatòries diuen que no. Escolti, jo crec que és voler dir, sí, et donem el dret, però amb la boca petita, És a dir, escolta, i crec que és qualsevol acte, inclús previ, però necessari, un pot dir, escolta, jo amb això no vull intervenir, no estic d'acord. I crec que és una cosa que tenim que respectar. Pensem també una qüestió, és a dir, l'objecció de consciència es té que aplicar en coses fonamentals, no en casos que siguin pues, lleugers. Posaré un exemple. A Anglaterra, bueno, Gran Bretanya en aquest cas, em sembla que era la cort dels Lords, sí. va negar una objecció de consciència, que eren uns pares que volien que el seu fill fos castigat físicament. És a dir, que si es portava malament, que el professor li donés una bufetada, per exemple.
Sí.
I consideraven que, dintre dels seus valors educatius, doncs estava que si aquest nen mereixia doncs, una bufetada, doncs li donés una bufetada. I, en canvi, el que hi col·legi no es donaven bufetades, no hi ha... Com a tot arreu no hi ha, o quasi tot arreu, no, almenys els països civilitzats, no es pega, no? Doncs, pues, clar, aquest home diu, escolti, pues, mira, jo, la meva ètica educativa és aquesta. Pues, clar, els jutges li van dir, mira, escolti, això no entra com un dret fonamental, i a més vostè pues, atenta com un dret del nen, en aquest sentit. Això podríem parlar més o menys, no? Uh-huh. Però vull dir que és un cas que, home, que no és una cosa sèria, no és una cosa, no dic sèria que no sigui important l'educació del nen, sinó que, home, que és un cas que si es pega o no es pega no és un dret fonamental, és una altra qüestió, no entrem de... O, per exemple, això va passar aquí a Espanya o a Catalunya, que és una infermera que es negava a donar metadona a unes persones que eren addictes a la presó. I aquesta senyora doncs, es negava, clar, que aquestes persones tenien una sèrie de disfuncions, una sèrie de problemes... Escolta, és que la meva ètica no m'ho permet. Home, donar metadona o no donar metadona no és una cosa essencial. Per tant, no és un tema d'objecció de consciència. L'objecció de consciència tenim que parlar quan són coses fonamentals, el dret a la vida, el dret a manifestar doncs, la seva religió, és dir, coses que dius, home, coses que tenen una entitat,
Doncs hem parlat de diferents temes, sí. Avortament, pena de mort. Cal dir, doncs, que des de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya fan una gran tasca per la defensa de la vida amb temes complicats.
Sí, sí, sí.
Ara, doncs, s'està estudiant modificar aquesta llei de l'avortament. Sembla que es vol tornar a la llei de l'any 1985.
Bueno, Metges Cristians no intervenen en aquest cas, però sí, efectivament.
Elaboren comunicats.
En aquest cas encara no s'ha elaborat cap cosa. No ho hem fet, sincerament, no ho hem fet. I això no vol dir que... perquè tampoc s'ha plantejat fer-ho, és a dir, no m'he intervingut. Sí que estem pendents del que passa, evidentment, no? I jo exactament no sé, perquè a més això es porta amb cert secretisme, en què consistirà aquesta modificació. Home, a mi em sembla que el dret a la vida és un dret que tenim que reconèixer. Aquí estem al tema de l'objecció de consciència, que és el que afecta especialment als metges i afecta les infermeres i afecta doncs, els farmacèutics per les seves píndoles, etc. No? Però crec que sí que és un tema que es té que revisar, és dir, i ara no sé exactament en quin sentit, però sobretot per això, home, perquè la solució, i això ja quasi estem canviant de tema, però bueno, el solucionar els problemes produint la mort d'un ser humà, ens sembla que no és solució, és una situació...
És
bèstia, no? És dir, escolta, no hi ha una altra manera més civilitzada d'arreglar aquest assumpte, perquè, a més, quan hi ha una llista de pares enorme que estan buscant una adopció, escolta, no podem buscar una cosa per les dues parts. Si una senyora no vol tenir el seu fill, jo ho respecto i tindrà els seus motius, que respecto absolutament. Escolta, no hi ha la manera que aquesta criatura pugui ser donada amb adopció i buscar els mitjans per això. A mi em sembla que aquesta és una solució molt més raonable, molt més civilitzada que la solució, entre cometes, de treure una vida.
Hem de deixar clar doncs, que l'objecció de consciència és un dret.
És un dret, a més fonamental. I el que es tracta precisament és una col·lusió entre un dret, que és fonamental, i unes normes que també tenen el seu valor legal.
Les ordres ministerials que ordres vostè parla a fora d'antena.
O lleis orgàniques. Sí. Sobretot, el problema està que els jutges se'ls carrega prendre aquestes decisions i la judicatura és molt positivista. És dir, escolta, jo si això no està escrit a la llei, doncs no ho aplico. I això, clar, ens podem trobar que un jutge faci cas a una ordre ministerial i en canvi no faci cas pues, a un principi constitucional o una llei internacional sobre drets humans. Per què? Perquè no està desenvolupada, no està posada al, posada en detall, no? I els hi fa una certa por o diuen, escolta, jo si no està molt, molt clar, jo aquesta llei no l'aplico perquè no existeix. Això és el que està passant ara en temes d'objecció de consciència. Crec que encara hi ha que tenir aquesta consciència, precisament, valgui la redundància, de que existeix aquest dret, i que és un dret que es té que aplicar, torno a repetir, amb certes limitacions, si sense perjudicar ningú. Per exemple, li poso un altre cas. Estats Units, aquests exemples s'hi donen molt, perquè Estats Units és un país multireligiós, amb canvis ideològics. Passa molt, per exemple, amb les empreses en què hi ha jueus que no volen treballar el dissabte.
Ara li volia parlar de l'àmbit laboral.
Sí, doncs mira, sí. Doncs entrem en aquest camp, no? Això passa molt, és a dir, bueno, hi ha molts jueus als Estats Units, i hi ha altres països també, però als Estats Units d'una forma especial. Aleshores, doncs clar, si un senyor no treballa el dissabte, doncs hi ha feines que potser pots dir, escolta, doncs no tindries que entrar. Però altres sí, és a dir, per exemple, un gran magatzem té una noia que és jueva i diu, escolta, mira, jo els dissabtes no puc treballar per motius religiosos. Bueno, doncs suposo que si és un gran magatzem pot tenir mesures per respectar aquesta religió, la seva religió, la religió jueva.
Fer-li un horari a la mida.
I fer-li no un horari, però dir, escolta, doncs mira, tu no treballaràs els dissabtes, però sí que treballaràs doncs, el meu diumenges, perquè als Estats Units inclús es treballen els diumenges, o treballaràs els dilluns, perquè i buscar la forma de fer-ho. O treballaràs fins uns horaris doncs, més de nit, etc. Hi ha possibilitats. En canvi, si aquesta noia entra en una botigueta que són dos i diu, escolta, jo soc jove i els dissabtes no treballo, doncs...
Farà anar malament a l'empresa.
I tu aquí no pots treballar, perquè és que si som dos i en dues dependentes, doncs no voldràs que l'altre s'ho carregui tot, no? Per tant, i això passa. I, bueno, i amb altres fàbriques que són de producció, doncs aquest... És a dir, que amb una mica de bona voluntat es pot arreglar, no?
I després hi hauria l'àmbit de l'ensenyament, que també,
sí.
També és important.
Sí.
Fem una petita aturada per donar el contacte aquests oients que vulguin fer alguna pregunta, doncs que la facin a través del correu electrònic del programa, i continuem parlant de l'aspecte de l'ensenyament i de les solucions, que el temps passa molt ràpid, senyor Vilés.
Pues sí. Doncs, mirem això.
Feu les vostres consultes al 93 409 2777 o a personaivida@radioestel.cat.
Avui al programa Persona i Vida ens acompanya el senyor Ricard Avilés, advocat i membre de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya, parlant de l'objecció de consciència. Ens havíem quedat amb el tema de l'ensenyament. Hem parlat del dret a la vida, tema avortament, doncs, tema també de l'àmbit laboral. Hem posat el cas dels Estats Units, no?, com a exemple.
Sí.
Parlem una mica de l'ensenyament, sobretot de l'assignatura d'educació per a la ciutadania, assignatura de religió. Quines consideracions hauríem de fer aquí?
Bueno, en quant al tema de religió, està clar que si una persona nostra, aquí a Catalunya i a Espanya, si una persona no vol rebre classes de religió, doncs no la rep, això ja està clar. En quant al tema de ciutadania, em sembla que ara aquesta pressió que fa uns anys va existir de voler implantar certa ideologia a través de l'assignatura de ciutadania, em sembla que això ha minvat bastant. És a dir, ara ja no és una cosa que es comenti. Però, evidentment, podria ser, que en aquest cas em sembla que ara ja no es dona, però que un estat volgués influir amb la seva ideologia amb l'assignatura, que em sembla que hi ha una certa cosa amb aquest plantejament. Clar, nosaltres estem en una societat, especialment l'europea, molt polititzada, és a dir, els governs tenen unes definicions polítiques molt clares. Un socialisme té una càrrega ideològica darrere important, el comunisme també molt important. El Partit Popular també té una càrrega ideològica del liberalisme també important. Per tant, aleshores hi ha el perill de que, bueno, ara jo la joventut l'ensenyaré segons jo veig el món, segons jo veig les coses, clar. Una persona pot dir, perdoni, jo a l'educació dels meus fills, jo sóc els pares, sobretot, jo sóc els que la tenen que determinar. Per tant, jo no vull que el meu fill entri en aquesta assignatura. Per tant, podria ser una objecció de consciència en aquest aspecte. Torno a dir, em sembla que ara, això està ja molt disminuït, també depèn dels centres com ho apliquen, però sí que semblava, en un moment determinat, una pressió forta del govern, no, escolta, aquesta assignatura és obligatòria, tothom tindrà que passar per aquí. Bueno, escolti, pensem també que l'educació dels nens, en aquest cas, correspon als pares. I els pares poden dir, perdoni, les lleis tan abrasives, tan ideològicament formals, o que forcen les formes, jo voldria que si fossin atemperades, no? Crec que és un dret que hi ha que tenir, evidentment.
Pel que fa al tema de l'objecció de consciència, hi ha, doncs, detractors.
Sí. Hi ha detectors, és una qüestió ideològica, torno a repetir, és a dir, és una qüestió visceral. La gent en aquest camp es posa com molt nerviosa i tenim que entendre que, escolti, no, és un dret. Evidentment que és un dret que pot permetre abusos, llavors està la justícia per evitar aquests abusos. És com el dret, què sé jo, a l'atur. Clar que hi ha persones que abusen de l'atur o que abusen d'una incapacitat. Bueno, per aquí està la norma i aquí estan els inspectors per veure les circumstàncies. Amb això passa el mateix, no? Com pot haver abusos, com la llei és per tots, hi ha gent que pot intentar evadir la llei per l'objecció de consciència, bueno, doncs pues, sí, pot passar. I de fet ha passat amb el servei militar. Jo recordo que amics meus doncs, bueno, es feien objectors per no fer el servei militar. Això ja fa anys, no?
Doncs ens queda un minut,
bueno,
pues, senyor Vilés.
Pues, en aquest minut jo el que voldria dir és de que el que tenim que tenir clar és que és un dret, que aquest dret es té que exercir i que aquest dret té límits i que si aquest dret produeix un dany, pues, bueno, pues es tindrà d'alguna forma que compensar o evitar. Però tenim que tenir en compte que existeix aquest dret. I això és el que voldria deixar clar en aquests moments.
I sobretot escoltar, debatre, és important.
Sí, 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 evidentment.
I que no hi hagi, que no ens posem nerviosos, com vostè comentava.
Que no sigui una cosa visceral. Escolti, veiem, és a dir, si es pot aplicar, si no es pot aplicar, en quines circumstàncies, i crec que és el que tenim que fer. No negar-lo d'entrada, no, escolta, no. Això no, com no està escrit a la llei tal, que existeix el dret tal, doncs no l'aplico, no.
Vostè recomana fer una declaració abans.
Bueno, a veure, això són les llistes negres.
No tenim més temps.
Entraríem, però entenc que no és massa convenient, sincerament.
En parlarem però un altre dia. No? Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Un plaer.
Gràcies a vostès.
Moltes gràcies a tots els oients per la vostra atenció. Salutacions cordials al control tècnic d'en Toni Huguet i a la presentació Gerard Carrión, que acabeu de passar una molt bona tarda i tornem demà a partir de les 6 aquí al Persona i Vida, la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Que vagi molt bé. Adéu-siau.